El gall del monestir.
Comencem la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, avui amb alguna baixa, però amb la participació de Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia i visca el Barça. I...
Això per endavant, no?
Sí.
Man que pierda, que dirien els bètics. Man que pierda, també.
És igual, sempre, sempre al costat.
Normalment no perd.
No?
No, per això quan em perd estem tots garratibats, perquè, clar, no és normal.
Encara amb el ressò d'aquesta victòria èpica del Futbol Club Barcelona, aquesta remuntada davant el PSG, que, bueno, continua tenint ressò, com dèiem, a les portades...
Internacional,
sí.
Brutal, sí.
I a les portades, continua estant en les primeres planes dels diaris per diferents motius i amb diferents protagonistes. Tenim des del protagonista del gol que dona la classificació,
Roberto.
El Sergi Roberto, a la fotografia del Messias.
Ah, sí?
Messi. Aquesta fotografia que avui porta en portada al periòdico, per exemple.
Sí, sí.
Però són els dos protagonistes. Aquesta imatge de Messi amb el braç aixecat, saludant a la grada directament, el fotògraf que estava allà va tenir una sort realment.
Sí, perquè és una foto
extraordinària,
èpica, una foto que té l'èpica al darrere.
I amb una perspectiva del públic i de la gent eufòrica, és espectacular,
Quina és la importància i la força que poden tenir les imatges?
Explicava el fotògraf que ell normalment en fa unes 300, es veu, i després li seleccionen unes quantes, no?
Això acostuma a passar,
clar. I entre les que va fer hi havia aquesta. Clar, és fantàstica.
Molt bona aquesta,
sí.
Aquesta fotografia. I vosaltres, imagino, vau veure el partit?
Sí.
Jo no el vaig veure perquè jo no tinc tele de pagament.
Jo tampoc. Bueno,
jo vaig
sentir-lo també per la ràdio i després vaig veure el reportatge perquè volia veure els gols, a veure com se fabricaven a TV3, no? Espectacular, espectacular. I jo... A veure, podem parlar de moltes coses, però crec que són un bon... Ara ho dèiem aquí amb el Víctor també i amb tu mateixa. El tema de la... amb la Carme. El tema del bon exemple que donen pel país i també, jo crec que és molt important, també pels nens, els aficionats al futbol en general.
Sí, que la vida no s'ha de donar res per perdut.
No, clar. I que la lluita, l'esforç, la constància, el joc d'equip... És que hi ha tants valors en el futbol que a vegades...
En l'esport en general.
I en l'esport en general, sí, però amb el futbol, que moltes vegades el que es fa es frivolitza perquè darrere d'aquesta gent ja ho sabem, que
hi ha molts diners, hi ha moltes
històries.
Interessos,
etc. Però jo crec que en podem treure molt bons exemples per la quitxalla, pels infants, pels que practiquen l'esport, per la societat en general, i crec que és una bona oportunitat per a fer-ho. I amb això vull dir que els nens, ara fa pocs dies sentia crítiques de pares i mares, també, de tot, que van als camps de futbol i tenen criatures jugant allà i es veu que són, a vegades, bàrbars,
terrible.
Que els hi diuen unes coses i bé,
els àrbitres, contra els àrbitres.
I contra els àrbitres, vull dir, aquest sí que és un... Aquest seria
però contra els àrbitres, contra els propis nens, jugadors que són nens, rivals del seu propi equip, contra pares...
Pues la contra de tot això seria l'exemple d'aquest Barça constant, amb fe, permeteu-me la paraula, amb ganes, amb il·lusió, amb joc d'equip, amb saber transmetre doncs, el valor del companyerisme, de l'equip, el saber somriure, el saber gratificar, el saber... Hi ha tants valors que hi trobo. Jo és que vaig jugar a futbol també uns quants anys. Sí. I ho vaig viure una mica des de dins també tot plegat amb un equip de segona regional, això sí, però el que vull dir és això, que és que hi ha molts valors aprofitables que els nens i nenes d'aquest país crec que s'haurien de mirallar una mica. I a partir d'aquí...
Però doncs, també t'he de dir una cosa, que s'han de saber seleccionar els models, perquè hi ha models, hi ha models i models.
Està clar.
O sigui, tu tens dos models ara mateix que no són comparables, encara que sempre els estan contrastant, no? Que és el model Cristiano Ronaldo i el model Messi. El model Cristiano Ronaldo potser no acaba de tenir tots aquests valors que tu ara comentaves.
No.
I segurament aquell que ens podria convèncer una mica més dels valors de l'esport i del futbol en concret seria el de Messi.
Segurament.
Que és generós, que és humil...
Exacte, que té una pilota al davant de porta, podria xutar i fer gol, i la passa al del costat que està més ben situat i xuta i li deixa que faci el gol, cosa que no fa el Ronaldo.
Fixa't el detall,
sí,
quan marquen un gol, la diferència que hi ha.
La diferència, sí.
Quan marca un gol Cristiano Ronaldo, ell s'assenyala a si mateix.
Sí.
Atenció,
i se'n va sol esperant que vinguin a celebrar amb ell.
Quan marca Messi... dedica el gol sempre, sempre, sempre a la seva àvia, sempre. Si n'ha marcat 1.000, ha dedicat 1.000 gols a la seva àvia, no? I ho comparteix. Això, aquests gestos, que són, bé, són moments emocionals, evidentment, que la gent comparteix, etc., però són imatges en les quals no hi ha paraules, però que tenen una força extraordinària que demostra moltes coses. Moltíssimes coses. I per exemple, hi ha detalls, a vegades són imperceptibles. Hi havia una cosa, per exemple, que jo veia en la diferència entre en un entrenador, en una roda de premsa, normalment hi ha el cap de premsa al costat, davant dels periodistes, al costat de l'entrenador, sempre hi ha em sembla que és el cap de premsa, oi? I quan acaba la roda, el cap de premsa sempre diu demà hi ha entrenament a tal hora, etcètera, etcètera, alguna cosa més. Atenció a l'entrenador, que quan acaba s'aixeca i no escolta el que diu aquell senyor. Però la taula no ha acabat. I en canvi, hi havia persones com en Tito Vilanova, que ell, fins que no acabava el cap de premsa de parlar i de dir demà entrenament a les 10, moltes gràcies per haver vingut, tot això, ell no s'aixecava. És a dir, hi ha qui diu... com que jo he acabat, ja m'aixeco i tu, aquests que facin... No té gaire importància, això, però és un detall de respecte...
I d'educació.
Exacte, per la persona que hi ha allà al costat, que ella encara està fent una feina i ha estat al teu costat tota l'estona, i quan la taula s'acabi, tu t'aixeques i te'n vas, no et ve de dos segons, que no dura més, eh? Aquests detalls són imatges que dius, bé, això no té molt... Sí que en té, la vida sí que en té, tot això. Diu molt de les persones, diu molt, eh? Molt. Mm. Clar, com condueix una persona també diu molt d'ella, a la vida, encara que quan no té un cotxe a la mà. La manera de conduir també diu la personalitat del conductor. I quan el que és un bival és aquell que se salta totes les cues perquè ell en sap més que ningú, aquest senyor no ho aplica només en el cotxe, ho aplica en altres camps de la vida. Hi ha persona que és respectuosa i pensa en els altres i s'aguanta com els altres s'aguanten, no? És a dir, hi ha molts comportaments. En el cas de Cristiano Ronaldo i Messi, jo crec que a part que hi ha un abisme de diferència com a jugadors, hi ha Messi, i després venen altres jugadors bons, però que ja no és Messi, perquè Messi és una cosa única a la història, d'un jugador... és un tan complet, tan immensament complet, que no hi ha precedent. Però... la diferència, Cristiano Ronaldo mai no serà Messi. No perquè no hagués pogut ser-ho, si s'hagués esforçat, no ho sabem. El problema de Cristiano Ronaldo és el seu ego absolut. Cristiano Ronaldo té Messi sempre al cap. I Cristiano Ronaldo és un jugador que juga per ser millor que Messi. I Messi... juga simplement pel plaer de jugar. I això és brutal. Mm. Això és un canvi brutal. Un vol ser l'altre, és com allò del Mozart i Salieri, un vol ser Mozart i l'altre simplement vol ser músic. I, esclar, ja, ja està tot
dit. És una batalla
clar,
perduda.
Clar, clar, clar.
Sí,
clar,
clar. De totes maneres, jo també em costa, però a dir el que vaig a dir, però ho vull dir també, és que arribar on ha arribat Ronaldo requereix també molt esforç, al marge de la personalitat, que no ho comparteixo, de les formes...
Sí, també, però ser Neymar i Suárez també, eh?
Sí, sí, clar, sí, també, mira, també, també. Però vull dir...
Però no són Messi.
No, 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 jo crec que, és, com dius, és incomparable, és una persona que no es pot comparar ni s'assembla a cap jugador que hagi hagut mai en el món del futbol, que jo ho conegui. De totes maneres, el Ronaldo, jo li reconec... la tècnica, haver arribat on ha arribat requereix moltes esforç. Hores d'esforç també, i això també ho podem valorar, es pot valorar, perquè arribar a tenir un domini de la pilota com té, ser dins el camp i marcar gols, que marca i molts, i sort en té el Madrid, doncs també requereix un gran esforç, una gran dedicació, molt entrenament i molts anys de preparació. I això no se li pot retreure. Ara, clar, li falta aquest valor afegit que mai ha demostrat en cap moment, o del contrari. Jo crec que ha sigut ben bé l'altra cara de la moneda, les formes, les declaracions, la forma de jugar, allò a vegades tan brusca, tan poc respectuosa envers el contrari.
I tampoc tolerant.
Exacte. Tot això són valors que realment no té, i que fa d'ell pues, que sigui el que és i el valorem amb el que és. De totes maneres, insisteixo, el Madrid li fa un gran servei, vull dir, a veure, en part, és un de les figures que té el Madrid, que en té unes quantes, que fa que el Madrid estigui on està segon, amb un joc diferent, que a mi no m'agrada, vingui jo quan veig el Madrid, de vegades intento veure alguna jugada que diguis, a veure, que aprens, a veure si realment lliguen coses ben lligades, i en fan algunes de jugades molt bones, no? Però el que veig en el Barça té aquest altre valor afegit, de que saben jugar bé, tècnicament estan ben preparats, són bones persones, tenen exacte la identitat, són l'exemple del joc en equip, i això és magnífic.
Clar, té estrelles, perquè Neymar i Suárez són estrelles internacionals, però no és un equip d'estrelles, ni el Trident és un equip d'estrelles. És a dir, no només perquè estan molt, molt conjuntats entre ells i són amics, sinó perquè... l'equip, l'esperit de l'equip no ho permet. No permet, mira que es tracta bé Messi, se'l tracta bé, però no deixa de ser un jugador més en molts aspectes. És un company més, no és allò de Messi i la resta de l'equip ni molt menys, oi? I ell se sent part d'això. I tot això crea un... A veure, ell té un sentiment molt blaugrana. Segurament jo crec que acabarà la seva carrera en el Barça i un dia tindrà un monument allà.
Esperem.
Imagina't, no? Però en el cas del Madrid és diferent. És un equip que té estrelles. Allò de dir, com aquells equips àrabs que a vegades compren, tenen molts diners i compren estrelles. I què? Compres estrelles. És a dir, és com si diguessis...
Estrelles isolades en el firmament.
Clar, no? És com si jo fos un productor de cinema i dius, a veure, vull fer una pel·lícula i agafaré estrelles perquè vull que la pel·lícula doncs tingui...
Llueixi, però...
Sí, llueixi, no? I comences a fer una llista i estrelles. I què? I què? I amb això ja tens la pel·lícula, ja tens la qualitat, una qualitat...
No, no. És garantia d'èxit.
Gens en absolut. Depèn de tantes coses, de tants factors... I has de tenir un bon text, has de tenir un bon guió, has de tenir un director, has de tenir una pila de coses, tota la gent que hi treballa, has de tenir una bona història. Les estrelles no et garantiran res. Per tant, al Madrid li passa que sí, té moments, clar, que resol coses, perquè té bons jugadors, però si et pregunta quina és la identitat d'aquest equip, ningú sap què dir. És un equip, clar, li treus les estrelles i no té identitat futbolística. En canvi, el Barça, arreu del món, es respecta, encara que perdi, pot perdre, clar, però es respecta la identitat, no deixa de ser mai ell mateix. I això té molta força, transmet molta, molta energia, i per això tota la premsa internacional, d'una manera que et deixa garratibat, perquè semblava que tot el món fos culer, i la reacció dels periodistes, perquè normalment mantenen una neutralitat, i una força... Una alegria quan vam veure que Sergio Roberto havia marcat el 6è, que és clar, dius, ostres, doncs si allà s'animen a estar així, allà estan així, imagina't nosaltres, no? I dius, i què els hi ha donat el Barça a tota aquesta gent? És l'admiració, el respecte que transmet a persones que, sense ser del Barça, admiren els valors que pugui transmetre aquest equip. I això té una força extraordinària, que això no es paga amb campanyes turístiques ni res, saps? És un ambaixador d'un país que, en definitiva, també és així. I ho veiem a les manifestacions de l'11 de setembre, com hi poden sortir 2 milions de persones al carrer i no es llença un paper a terra, i amb un somriure i no amb crispació. I, és clar, això deixa la gent molt, 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 molt admirada, perquè penses, hosti, quin poble, tu. Carai, estan demanant una cosa que és, fi, té tela, que és la independència, i en canvi van somrient, àvies i nens i nets i tothom allà, com si fos un dia festiu. I per tant, el Barça no és una cosa aliena, surt de la societat. El país vol un equip així, el país el vol així, no vol un equip com el Madrid, vol aquest tipus d'equip. I ells no són més que el reflex de nosaltres mateixos.
Uh-huh. És part de la nostra identitat, un reflex de la nostra identitat, és la nostra identitat. I ja parlant, jo ara estava pensant ja, clar, en la renovació de l'entrenador.
No, l'entrenador ja ha dit que marxa.
Sí, 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 esclar, clar.
Però si el Rogeli el vol renovar.
Sí.
vols entrar tu?
No, però jo penso que el Barça aquí, jo crec que no s'equivocarà, penso que no.
Perquè... A mi sap greu que marxi,
sí,
eh?
A mi també, sí, sí. A mi també, perquè es forma part de la... jo crec que...
De l'escola Barça.
Sí, absolut, té l'ADN Barça. I això
i és no... molt bo, és molt bon entrenador.
Sí, això alguns entrenadors que han passat pel Barça no han tingut.
No és simpàtic.
Bueno, ara sortíssim al carrer i segurament no trobaríem opinions de tota,
no, per a tot. No és simpàtic, és veritat, no és simpàtic d'allò que s'espera.
Amb la premsa no.
Amb la premsa,
no,
oi?
No, i actualment se l'ha tingut amb aquell periodista de TV3.
Jordi Grau.
Amb el Jordi Grau, que Déu-n'hi-do, últim dia, l'última entrevista que jo vaig sentir, precisament el dia del partit, es notava allà una fredor, una distància, una poca complicitat entre...
Amb els persona. Motius de fons.
No ho sabem, perquè... però el que es veia des de la pantalla era això.
Sí.
Era realment molta fredor.
En
no?
canvi poca... té molta, molta bona canvi... relació amb el Ricard Torquemada.
Exacte.
Per mi és una eminència, el Torquemada. A mi, jo no he conegut ningú que m'agradi tant escoltar-lo parlant de futbol, d'algú que hi entén molt, no? Perquè nosaltres no hi entenem, som gent del carrer, en definitiva, no som tècnics d'això, però quan algú com el Torquemada parla, a mi m'encanta escoltar-lo, perquè és una persona amb una sapiència futbolística, amb una cultura futbolística extraordinària, però amb uns raonaments intel·lectuals, no emocionals, eh? I, ostres, aprens moltíssim, i jo crec que hi ha bona sintonia amb Luis Enrique, perquè, primera, el Torquemada no és mai negatiu. Sempre és una persona que busca la cara positiva de les coses. I això a Luis Enrique, per la manera de ser d'ell, li agrada molt també, perquè la tendència sempre és a criticar, a buscar... Els factors negatius d'aquell partit, etc. I però a part d'això, jo crec que és que Luis Enrique se'l deu escoltar com a persona intel·ligent
que
és.
Això passa com amb totes les persones, vull dir, en les relacions hi ha qui et cau millor o pitjor.
Clar, i també hi ha una cosa que també és important i que Luis Enrique va dir en una ocasió, no sé si fa gaire, que és que realment quan un entrenador o un jugador acaba el partit, acaba a mil. A mil per hora. És molt difícil, després d'un partit en què sempre hi ha molta, molta, molta tensió, ser equànim, ser pausat, ser tranquil, dir les coses molt, molt ben dites. Ha de ser molt difícil, perquè realment, imagineu-vos, amb gairebé 100.000 espectadors més que acaben al camp del Barça, la pressió que hi ha allà, la pressió entre els dos equips, el fet d'estar a la banqueta, tot amb dret, perquè el Luis Enrique normalment està dret, i si està assegut s'aixeca de seguida, gesticulant, patint. que després t'asseguin en una taula, és que jo a vegades intento posar-me al seu lloc, en una taula, i intenti ser equànim, ser tranquil, ser ponderat, saber en respondre a alguna pregunta que és impertinent, perquè també n'hi ha, també n'hi ha, doncs no ha de ser fàcil, eh? No ha de ser gens fàcil, i clar, amb un entrenador que li demanem el màxim rendiment dels seus jugadors, que juguin bé, i a més que guanyin, a més també se li demana el camp, en el cas del Barça, jo crec que de tots els entrenadors, però en el cas del Barça encara més, perquè té un ressò internacional, mundial, diria, doncs que sigui això, que tingui tota aquesta capacitat de raonar, de tranquil·litzar-se, de dir les coses ben dites. Ha de ser molt difícil i ha de ser molt especial. Eh?
Això que diu el Rogeli és interessant perquè, sí, de fet és com un actor que li demanéssim perquè passes d'un estat anímic a un altre en qüestió de pocs minuts, i perquè en el vestuari també es diuen moltes coses, eh? També quan se'n van, allà també es parlen de moltes coses, i has de sortir a la premsa com una persona freda, tranquil·la, relaxada, quan portes tot l'accelerat. És com un actor que hagués de fer dos papers alhora, eh? Ha de fer un home que està a la vora del paroxisme i després ha de fer el Dalai Lama, no? I clar, saps? És que, clar, estic cridant i m'estic esgarrapant, eh? I la camisa, i estic boig, i després he de fer com si estic en el Nirvana. I esclar, demanar això costa molt, perquè en el vestuari es diu moltes coses, i després tothom sap quin peu calça cada periodista, també tothom sabem, eh? tots els periodistes es coneixen amb els jugadors i cadascú se sap com és cadascú. Aquell sempre busca la part negativa, tu sempre negativa, nunca positivo, deia el Bengal, sí. No? Mm. Hi ha gent molt correcta, hi ha gent... Però a vegades sí que veig preguntes, que els hi fan preguntes molt correctes a Luis Enrique, i tot i així em sap greu a mi...
Sempre crec surt que... amb les urpes, eh?
Sí, llàstima, perquè algú l'hauria de polir en aquest sentit. Ell deia que tenia un psicòleg, però que segurament l'ha ajudat, però em sap greu perquè penses, no t'ha fet una pregunta impertinent, no cal ara que contessis d'aquesta manera, no? I això, clar, però tampoc pots canviar la gent, clar, és com és, i el contracte és perquè sigui un bon entrenador, perquè si faci bones rodes de premsa.
Deixeu-me que en recuperi una mica l'inici de la tertúlia, quan el Rogeli parlava de l'actitud, i que ho lligui també amb una qüestió que tu has destacat, que deies, és que el Barça és el reflex de la nostra societat. Sí. És un equip com volem que sigui. No ens agrada un altre model.
No en tenim prou que guanyi.
Però vosaltres sabeu que després del partit hi va haver polítics que van tuitejar.
El president Puigdemont.
El president Puigdemont, sí, per exemple, i que van fer servir precisament aquesta actitud per dir que així res és impossible, portant-lo al terreny polític.
Sí. Home, hi ha la frase famosa de dir ho van aconseguir perquè creien que era impossible.
S'ha fet servir molt aquesta frase.
Clar, és que és veritat.
Aquests dies.
És que si no creus en tu mateix, qui esperes que hi cregui? No? És normal. Impossible, clar, ho diuen els que ells que volen que sigui impossible.
No, però jo em refereixo, què us sembla que s'aprofiti doncs aquesta situació, aquesta circumstància, per traslladar-ho al terreny polític i que els propis polítics
jo crec que, com deia al principi, jo crec que d'aquesta lliçó magistral que ens està donant el Barça i que ens va donar l'altre dia en el terreny de joc, n'hem de prendre des de tots els àmbits, sense cap mena de por. Des de l'àmbit polític, des de l'àmbit educatiu, des de l'àmbit social, des de l'àmbit personal. Jo n'he après moltes coses d'aquesta gent i segueixo aprenent, i realment val la pena fixar-se en tots aquells valors que ens transmeten. Són de caire polític? Per què no? Clar que sí. A veure, som un país que tenim unes institucions, el Barça n'és una, i que ens demostren, i demostra arreu del món, que fent les coses d'una determinada manera, doncs generen valors, generen afició, generen passió, generen esperit i moltes altres coses. Jo crec que tot el que fa el Barça, tot no, però hi ha moltes coses que sí, no parlarem d'aquí de la part econòmica, però hi ha una gran part del que genera el Barça, dels valors que genera el Barça, molt aprofitables també en política. És clar que sí. En política, justament en aquests moments, estem en un moment altament delicat, en què es qüestionen persones, es qüestionen institucions, i dic qüestionen per dir-ho, per ser lleu, eh? I per tant, que hi hagi un club que sigui capaç de generar aquest bon rotllo, aquesta bona sintonia, i que, a més, transmeti aquesta capacitat de fer les coses ben fetes, que és el que està passant a Can Barça, home, jo crec que això és aprofitable i ho hem d'aprofitar des de tots els àmbits.
Sí, és veritat. Aquests valors són vitals. Jo, quan vaig veure la piulada del president, jo vaig retuitar aquella piulada, perquè jo havia pensat això. No amb aquelles paraules, és igual. Jo,
la idea.
La idea, vaig pensar, és clar, és que tothom creia que allò racionalment no era possible, fins i tot aquells que volien que ho fos, i va ser possible. I per què va ser possible? Si els jugadors haguessin pensat que era impossible, no ho aconsegueixen ni en somnis. És la lluita faltaven 10 segons perquè s'acabés el temps afegit, eh? 10 segons, és a dir, és l'últim, és el guió d'una pel·lícula, absolutament, és l'últim instant, pam, no? I a més hi ha això que diu el Rogel, que hi ha valors que també són socials, que s'han de preservar, és a dir, el respecte per les diferències, hi ha persones que tenen un altre color de pell, i hi ha hagut moltes vegades, doncs, en camps de futbol hi ha hagut insults contra aquell jugador pel color de la pell, no? pel seu origen. I jo crec que aquestes coses no s'han de permetre de cap de les maneres, de la mateixa manera que jo crec que un àrbitre, abans parlàvem de nens, aquests partits que no tenen importància, no tenen transcendència més que domèstica, jo crec que un àrbitre, en un moment determinat, quan els pares estan cridant, insultant d'aquesta manera algun nen, jo crec que hauria d'aturar el partit. I dir,
ho poden fer.
Bé, per això.
I dir, tenen...
Escolteu, o sou respectuosos, o aquest partit no juga. I no juga, i s'ha acabat el bròquil i tothom se'n va a casa seva. Igual que va haver-hi el Gus Hiddink, sembla que era el Gus Hiddink, que una vegada en un camp de futbol hi havia una, no sé quin camp era, hi havia algú a treure una bandera nazi, un símbol nazi. I ell ho va veure i va dir, fins que no treguin això, el meu equip no juga. I, clar, si et diuen, no ens perdràs 3 punts, no? Doncs els perdrem. Però van retirar la bandera i es va fer el partit. A mi em sembla molt bé això, perquè en aquest moment estàs donant una lliçó, transmetent una lliçó, de que no es pot transigir tot això. Has de ser molt, molt, molt dràstic, perquè si no, després de la bandera ve una altra cosa. Perquè hi ha una ideologia absolutament antidemocràtica, racista, ferotge, i no es pot consentir, no es pot consentir de cap de les maneres. Per això, s'ha de ser respectuós.
Deixeu-me que torni un altre cop al principi. Quan parlàvem de la força i la importància de la imatge, fent referència a aquesta fotografia que avui trobem en algunes portades, com la del periòdic on es veu a Messi celebrant amb l'afició aquesta classificació, perquè ahir hi havia una conferència del fotoperiodista santcugatenc Ricard García Vilanova, a Sant Cugat, que considera que ha estat un error la concessió del primer premi del World Press Photo per l'assassinat de l'ambaixador rus a Turquia. Recordeu aquella,
sí.
Recordeu aquella imatge?
Sí.
Ell assegura que fotografies o premis com aquest esdevenen un altaveu pels terroristes. És a dir, aquí hem de... Hauríem de valorar què és important, si el valor propi de la imatge, del que transmet allò com a treball, com a producte final, la fotografia, o el que allò pot representar, esdevenir, provocar, que pot desencadenar. El mateix passa, i aquest discurs i aquest debat també s'ha tingut molt temps enrere, quan estava en plena ebullició el tema del terrorisme, fins a quin punt era important o els mitjans podien informar o no informar del que es feia o es deixava de fer per no donar pistes. Ens movem en un terreny, diríem que similar. Jo no sé vosaltres quina opinió us mereix.
Jo puc parlar per la impressió personal que em provoquen aquestes imatges. I aquí puc dir, aquí l'audiència pot estar d'acord, no pot estar d'acord, però és el que jo penso. Tinc present aquesta imatge que em dius, i a mi em va provocar molta tristesa, angoixa, va provocar una part molt negativa de la societat, que encara crec que no anem bé. Ahir mateix, a televisió, també, van donar unes imatges, sembla que era TV3, d'uns nens, uns nois, que estaven apallissant a un altre noi per la seva condició d'homosexual. Estava a terra i li estaven donant patades per tot arreu, el rebregaven i van acabar matant-lo. No sé si... No,
això on era?
Això a TV3.
No, però dic que on passava això?
Em sembla que era a l'Índia. Ara no
ah, sí, és veritat. Eh? Sí,
clar,
ho vaig veure.
A mi aquestes imatges em provoquen... Sí. No m'agrada. A veure, no és que ara em vulgui imaginar un món ideal que no existeix, perquè això és veritat, existeixen aquestes situacions de violència extrema, existeixen. Però a mi em costa molt, molt, molt de pair-ho, i em provoquen, sí, d'una banda em fa pensar que realment estem en societats, o vivim en societats, o hi ha societats que són... on hi ha individus que són molt vulnerables i que hi ha persones que poden amb aquests individus, que els maltracten, que els hi fan mal, i d'aquesta manera. I a mi això que ho sé, m'agradaria saber-ho potser d'una altra manera, no sé com, però la imatge en si a mi em provoca molta angoixa, molta ràbia també, sí, també. Però llavors, tornant a la teva proposta del principi, i a la del fotògraf que em deies...
Ricard García Vilanova. García,
jo hi estaria bastant d'acord, perquè aquestes, premiar això potser sí que pot fomentar una mica, o que corri molt aquesta imatge d'una persona amb una pistola i amb una altra persona a terra morta que l'acaba de matar. Això sí que pot, per mi també em provoca una certa violència, a mi em violenta aquesta situació, i crec que potser també a molta gent no els hi fa massa bé, ni és massa bo. Una cosa és una pel·lícula, que sempre pots dir, mira,
és ficció,
sí. Fins i tot pots explicar-ho als nens, que si hi ha hagut una acció violenta, doncs de dir, escolta, mira, això és una pel·lícula, nen, vull dir, aquella pel·lícula, això no és de veritat, aquella pistola és de plàstic o no és de veritat, però és que això que estem dient és veritat, és real, això ha passat, això passa, i això continua passant, malauradament. Llavors, això, mostrar-ho amb tanta cruesa i amb tanta realitat, amb tant realisme, a mi em costa molt.
Sí, és difícil. Jo no hi havia pensat sobre aquesta qüestió, sobre el missatge, si es converteix la foto, si se la sobredimensiona a un premi.
Li estàs donant un premi molt important,
un premi internacional. La sobredimensiones, perquè la fotografia és important i és bo que hi sigui, perquè és un fet que va succeir i el fotògraf era allà i, per tant, la fotografia fa la seva feina. Si l'eleves a aquesta categoria, és veritat que aquesta sobredimensió, el que ha comès aquell assassinat, ell sempre té una sensació de victòria.
Clar, li serveix de propaganda.
No dic ja la persona en qüestió, sinó qui hi ha al darrere, no? Els que hi ha al darrere, encara que puguin pescar l'assassí material, la idea que hi ha al darrere, no, aquests continuen treballant. I aquests, per ells, és una victòria que mostren la víctima per ells és un no és una víctima, simplement és qui havia de morir perquè és contrari. Si fas això, estàs fomentant, vol dir que està, no ho sé fins a quin punt, si per tant dius no l'hem d'amagar més aquesta fotografia. També pots dir no n'hi havia cap més que fos que transmetés uns valors realment, perquè segur que n'hi havia d'altres molt valuoses també. Quin és el criteri d'aquest jurat pel qual agafa aquesta i no les altres també molt valuoses? No ho sabem, perquè tampoc sabem quines eren les seleccionades. Que pot induir algú a fer el mateix per també sortir als mitjans i tot això? No ho sé. És veritat que hi es creen situacions, per exemple, una cosa que s'evita sempre, em sembla, és, bé, de fet, no em sembla, ho sé segur perquè m'ho van dir, normalment no es diuen els suïcidis que es cometen al metro. I n'hi ha molts, molts més dels que en pensem. I el tren, per descomptat, però dic el metro. I no es diuen. Un accident a la via, hi ha hagut un mort, d'aquí no se surt, ha passat una desgràcia, tal, però no es diu el mòbil. Si és algú que empenta un altre a la via, sí. Això sí, perquè és un assassinat i aleshores és un cas, per sort no passa gaire, no? Però el suïcidi no és una cosa que... I no es diu perquè hi ha un mimetisme. Diu, està comprovat que com més passa, més ho dius, més determinades personalitats tenen una tendència a fer això. I aleshores no es diu. Una imatge, si l'amagues i no la dius per tal que no fomenti doncs, altres afanys, sí, és discutible, clar. És discutible,
no?
Perquè hi ha la llibertat d'expressió del fotògraf, hi ha una pila de coses, i si tu no el premies en funció d'aquestes idees, també estàs fent una certa discriminació. Dius, no, la teva foto és molt bona, però com que jo penso que no seria bo que no sé què, aleshores l'apartem. I dius, saps? Però la foto és molt bona. És,
clar, aquí sí, està clar. La discussió de què
és delicat.
Què decidim en funció del resultat de la fotografia o en allò que pot suposar, no? O provocar.
Estava pensant ara en dues situacions també que a mi em van provocar...
Perdó, que no deixa de ser un judici d'intencions.
I tant.
Quan fes això, perquè estàs pensant... Dius, el que pot provocar és que aleshores provocarà... Està fent un judici d'intencions dels altres. Mm. Et bases en una cosa intangible,
i tant,
a la qual tu creus però que no és tangible. Mm. I amb això estàs categoritzant la seva fotografia o discriminant-la.
Sí, d'acord. Estava pensant també en Estat Islàmic, ara que fa mesos endarrere, també l'any passat, que es dedicaven a treure, i de fet han aparegut per la televisió i pels diaris també, la imatge de persones preses amb el trajo que els hi posaven de color taronja, amb els rebels, o digue-li com vulgueu, d'Estat Islàmic, que estaven a punt de cometre, de matar aquelles persones o aquella persona, i això rondat per la xarxa, per totes les xarxes del món, que és el que volien ells, és fer propaganda i, per tant, que sortís aquesta imatge. Però les televisions que jo he vist, almenys aquí al nostre país, el que no mostraven és la part final, diguéssim, el moment que els hi tiren el tret, sinó que allà ho tallaven. Dius, jo, a veure, ni una cosa ni una altra no m'agrada, no m'agrada gens que realment es produeixin aquests fets, però veig que segueixen produint, però com a mínim veig que arribar fins a aquell punt ja en tinc prou,
clar,
a mi no em cal l'altre. No en cal l'altre. I una altra cosa que volia dir és que, a veure, la nostra vida està plena d'imatges, de fotografies, de moments de la història. I ara recordava aquella fotografia sembla que era el Vietnam d'aquella criatureta, sí, que no, sí, sí, no recordo el fotògraf, que també el va rebre, sí, un, sí, premi, sí, 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 internacional.
És mundialment coneguda.
Aquella fotografia que ha passat a la història d'una criatura desesperada.
És viva aquesta nena, eh?
Al davant. És, sí, 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 al davant d'una...
Bueno, nena, ja no.
Ja és, sí, dona.
Sí, 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 dona. Sí. Al davant d'una quantitat de gent que fuig del terror, de la misèria, de la guerra.
Del napalm.
Exacte. Doncs a mi aquella fotografia em va impactar moltíssim. Mm. I és clar, penso, segur que poden sortir i van haver situacions greus i com hi ha amb totes les guerres d'assassinats, de però jo amb aquella cara, veient aquella cara, ja em faig bastant la idea, ja faig força la idea de l'horror de la guerra, de lo terrible que està patint aquella criatura i la gent que està al seu costat. I no és que no vulgui saber més, perquè després llegeixo, llegiré diaris, llegiré amb que escoltaré les notícies i si convé com llegiré llibres que expliquin l'horror i el terror de la guerra, no? Però a mi no em cal l'altra part tan gràfica, acarnissada.
Clar, és morbo, llavors,
de l'altre,
sí, sí,
no?
És morbós.
I per això, no ho sé, jo soc més partidari d'aquesta...
Sí, a més es dona el cas, aquesta noia, aquesta nena, de fet, va salvar la vida. Gràcies al periodista, també, perquè el periodista, feta la foto, va deixar de ser periodista i es va convertir en... continuava sent una persona, un ésser humà, i la va agafar, la va ajudar. No era allò de dir, mira, fotografio la realitat, i vaig fent fotos... I
jo vinc aquí a treballar.
Els altres van passant, no? Jo
estic treballant... Encara que sigui la guerra, vinc a treballar.
Clar, no, la va agafar ell. Mm-hmm. I vull dir que la seva tasca no va acabar allà. Tot això és molt, molt, molt... Són valors. Hem començat parlant de futbol i, per exemple, s'ha premiat aquell equip, jo no recordo, aquells nois del Barça, no sé, juvenils o infantils.
Sí, és veritat.
Que aquella secció que van jugar amb uns... no sé si eren japonesos.
Sí.
I clar, el Barça va guanyar. I els altres estaven desesperats, destrossats. I més enllà de la celebració... es van dedicar a consolar-los. Ostres, i això era espontani. Era una cosa absolutament espontània dels nens. Clar, això ha tingut un premi, perquè això té uns valors fantàstics, meravellosos, que transmets. És a dir, perquè són la imatge de la victòria i la derrota, són molt crues, Vull dir, quan les poses juntes, perquè veus allà una exaltació de l'ésser humà de platòric, d'alegria i d'entusiasme, i que es transforma, i al costat mateix... tens individus totalment destrossats, fets plorant, fets pols. En definitiva, és la vida, La vida és això. Ara mateix nosaltres som aquí, hi ha gent a l'hospital que està plorant, és a dir, de tot, la vida és això. Però allò ho veus junt, i com que, malgrat tot allà, allò té solució, no és un hospital, allò pot tenir solució, un gest del contrari del que ha guanyat, d'ànims al que ha perdut... És valuós pel mateix jugador que rep l'ajuda, com per la imatge que transmet tot allò. No ho has de fer de cara a la galeria, ho has de fer perquè ho sents espontàniament, però aleshores penses, hosti, estem aquí celebrant això tu i aquests estan aquí. Ei, bueno, nosaltres també hem viscut això a vegades, també hem perdut, sabem que és duríssim, però no us amoïneu perquè, escolta, la vida continua i només era un partit de futbol.
Que passi amb nens petits és molt important. Jo vaig veure també aquestes imatges i també em van impactar molt. I de fet, també, parlant en positiu, també, molts cops passa també en partits d'alta competició i en competicions esportives, atlètiques, també, que el que no és el que havia de ser teòricament guanyador o el perdedor, digue-li com vulguis, doncs cau en una situació de desesper, de plors, de llàgrimes, i moltes vegades hem vist aquesta imatge també de la persona guanyadora que va cap allà, el consola, l'abraça i li diu quatre coses. Jo crec que sí, que per aquí hem d'anar les coses, per aquí ha d'anar l'esport, per aquí ha d'anar la societat, per a transmetre i per a fer evidents aquests valors que porta en si l'esport i també la vida en general. Ui, avui hem estat molt...
Sí.
Molt profuns, eh?
De valors ha anat la cosa. D'imatges i de valors. Però perquè s'entengui que una imatge... Hi ha aquella frase, no? Una imatge val més... Una bona imatge val més que mil paraules. De vegades és cert, però ha de ser una bona imatge i perquè tant transmeti, perquè ens doni tota la informació que pot oferir. Bé, doncs, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest divendres de tertúlia. La setmana que ve, més. Que vagi molt bé el cap
ja
de setmana.
Ja serà l'últim d'hivern, no?, el proper cap de setmana, oi?
Vols dir?
Segurament.
No ho sé.
Encara. Potser són les ganes que tinc.
Sí, tu i jo som més primaverals, sí, eh? Sí. No, encara quedarà...
Ah, sí. Sí, oi? Sí, perquè sí, clar, fins al 21 o 22. Clar.
Molt bé, doncs esperarem que arribi. Mentrestant, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon dia.